ahora llega el tren Feven, nos saludan. Ahí están todos los seguidores, veis como los bañistas también saludan al tren. Y ahora sí que viene el grupo perseguidor, donde hay una, dos, tres, cuatro, seis embarcaciones que van a atacar por distintos sitios. Bueno, me voy a quedar quietecito porque aquí en esta piedra estoy protegidísimo. Ya veremos. A ver. ¡Ay, ay, ay! Que vienen a por mí. Que... El cable. Ay, el cable.
Bueno, bueno, más vivo.
Hemos salvado el cable.
Más vivo y más en directo, imposible, Jesús. Bueno, ahora sí tenemos solventado momentáneamente el problema. Joan Cándano, adelante. Cuéntanos.
Oye, yo no sé, no ahora, porque no tengo ni idea.
Claro, claro, no tiene ni idea porque es que es muy difícil, la verdad, yo tengo que disculpar a mi compañero Joan Cándano porque es dificilísimo, si no nos escuchamos no podemos hablar, no podemos hacer una conexión y él está hablando pues con los técnicos, con el cámara, etcétera, etcétera. Bueno, pues entonces vamos a tener que conectar ya con Joan Cándano, ¿no? A ver qué ambientazo hay ahí. Joan, ¿nos escuchas? Adelante. Atención, Joan. Bueno, todavía no tenemos comunicación. Cuando den la vuelta, ahí se verá el puente San Román, el canal olímpico del Par del Segre. Allí confluyen el Segre y el Valira. La Seu d'Urgell es una preciosa población del Pirineo catalán con experiencia contrastada que va a dar realce a esta modalidad olímpica. Sí, sí, vamos a ver.
Otro asturiano de los rápidos de Riondas en esta ocasión. Kiko Vega, que fue ganador ya en la edición del año pasado y este año todo parece indicar que va a ser el segundo trasiera que pasó a considerable distancia.
Bueno, pues ahí nos entraba Joan Cándano, entraba, bueno, de imprevisto. Vamos a seguir hablando un poco de lo que es el piragüismo. El piragüismo que verdaderamente está ahí en infinidad de especialidades. Uno se interrumpe, es así la prueba. La prueba del descenso del Sella es así. Aquí se pueden hacer comentaristas. Hay muchas personas que hacen periodismo deportivo, que debieran venir aquí para experimentar durante una hora y media lo que es el sufrimiento y el calvario de una interrupción tras otra interrupción en los comentarios. Quizás sea la última ocasión que un servidor haga una prueba de esta magnitud tan importante, porque ya no es para mí.
Yo me quiero ir.
Abrázame.
No. Yo me quiero ir. Nadie me entiende.
No tengo que decirles que las cosas están mal, porque todo el mundo lo sabe.
Pues sí, señor. Ja estem amb ell. Senyores i senyors, amb vostès el que faltava, Màlic Santamaria, hola, què tal? Oh, de cos tal. Present, no mort, no. De cos present, volia dir de mort, no? Però no. I Pep Vergés, aquí más vivo...
Bueno, estic allà, eh?
Sí?
Sí.
No estàs tot amb tu.
No estic tot amb
mi. No t'hi trobes del tot a dins teu.
No.
Estàs massa allà, quega.
Sobretot quan surto al carrer. Escolta una cosa.
Sí, avui fa més xafogor que altra cosa. Bueno, 29 graus, eh?
Ja. Bueno, però temperatura sensació. Aquest és el dilema.
Aquest és el dilema. Aquesta és la kit de la qüestió. Aquesta és la...
Si pots estar a 5 sota 0 i si fa un vent de 80 km per hora, sí, és com si estiguessis a 20 sota 0.
Sí, això és veritat. Eh? Això és veritat. I si fa 40 graus a Madrid, no és el mateix que 40 graus a Barcelona.
No, perquè a Madrid és sec.
És sec. Aquí és com és, aquí és com és. No, sí, és veritat, avui fa un dia d'aquells de mal de cap, així de titi, una humitat estranya. Cada matí jo obro les portes de casa i més o menys entra, no diré un airet fred perquè tampoc no ens posem estupendos, però una cosa agraïda, d'aquelles que dius, bueno, va, una mica de briseta de l'exterior que ajuda almenys les primeres hores del matí. Avui no, avui ja obries i malgrat la temperatura deia que era més baixa que ahir. El cert és que amb la humitat i xafogor que estava fent, no hi havia manera.
Ara la sensació tèrmica és de 31 graus.
Sí, sí, 31.
Jo aquest matí he fet el mateix que tu, que, per exemple, ahir, quan vaig obrir, passava una mica allà a les 7 del matí, passava una mica de... Bueno, una mica... Avui no. Mm. Avui he pujat tota la persiana, he obert la porta de bat a bat, he tret la mà i encara feia més calor fora que dins.
Sí.
I he pensat, pues, tot, bueno, que es ventili una mica i torna a tancar, perquè és que de què serveix? Uh-huh. M'entens? Però bueno, què hi farem? Diu que ha d'anar pitjor encara això.
Sí, sí, la setmana que ve, otra oleada. Sí, demà, el cap de setmana, déu-n'hi-do, farà caloreta, d'aquelles bones, per tots aquells que estiguin de festa major, les Clotes, Sant Martí Sarroca...
Sant Martí és aquest cap de setmana.
Sí, també, també, les Clotes, ja, les Clotes també. També, també, i les de Bones Valls, em sembla que també està a festa, carai, i Sant Sadurní com si estiguessin de festa major, perquè tenen l'acampada jove, des d'ahir que ja està en l'acampada jove... I, bueno, pues, suaran la gota grossa, eh? I el cap de setmana tindrem més temperatura i de cara a la setmana que ve tornarem a tenir ola de calor. De les bones, eh? Vull dir que...
Aquesta setmana que ve.
Agarrar-nos los machos.
L'altra
sí.
No.
No ho sé. L'altra no ho sé.
L'altra jo me'n vaig.
L'altra no ho sé.
No fotem, eh?
Estava mirant a veure com es calculava la temperatura de sensación.
Sensación de vivir.
Sensación de vivir, bueno, per exemple.
A mi me la calcula el mòbil. Vull dir,
això que el vent també influeix.
Sí.
Si fa vent, doncs també recalcula la cosa, però bueno, no sé.
No té importància. Tu poses el mòbil i ja t'ho posen. Uh-huh. Ja està.
Temperatura d'aire de l'ambient.
És molt senzill, home. És molt senzill. Va, no sé. No, no t'hi fixis que et faràs mal.
No, és igual. Fa molta calorada, ja està.
Exacte,
29 graus marca el termòmetre i... Jo diria que més de 31 estem a 33 o 34, eh?
Sí.
Perquè estem a 60% d'humitat, que és una brutalitat. 59% concretament, un airet del 18 km per hora i 29 graus ara mateix.
Fins i tot aquí a l'estudi tinc la sensació de que tinc calor. Puh.
Bueno, veus els dies que els aires condicionats, per la part de fora, regalimen tot el que volen, m'imagino jo. O sigui, perquè els hi costa. Quanta més humitat ja es veu que pitjor va. Han de evacuar molta aigua, es veu, molta humitat, bueno. I no acaben de funcionar bé.
En fi, va, no deixem d'estar a punyetes, perquè no farem res avui, bueno, perquè és l'últim dia.
És l'últim dia, i per tant hem volgut acabar amb un dels documents històrics de la radiodifusió mundial, la transmissió de Televisió Espanyola de la bajada del riu Sella.
Només comparable a la d'ahir al migdia de...
Oh.
De la Diputació de Barcelona, que vam donar per la tele.
Advertim, avisem a navegants que nosaltres vam posar tot el tema tècnic, és a dir, unitat mòbil, càmeres, desplegament tècnic, explotació, per dir-ho així, però que, en tot cas, va ser això, gent de la xarxa de comunicació local...
Tu imagina't ser el realitzador...
Que van fer l'impossible.
L'impossible, és que no hi havia res.
L'impossible, no es podia transmetre res.
Era un avorriment.
Bueno... No sé si ho puc dir, això, o no. És que no sé si puc dir, m'ho pensaré. Diguem que alguns càmeres, i crec que van tenir a bé de no filmar-ho, van veure algunes diputades i diputats, que déu-n'hi-do que deuen cobrar, no, aquesta gent?
Home, clar.
Diguem que amb no gaire bona disposició d'escoltar discursos, ni històries.
Vols dir que mig dormits?
No.
Amb el mòbil?
No. Dormits del tot. O sigui, no.
És que no m'estranya.
Mig dormits, no. Dormits del tot.
Els hi disculpo.
Naturalment.
Els hi disculpo perquè
rotllo.
Vaig estar seguint-ho, com que em vas dir que anaves allà, vaig
pensar, a veure
si surt l'Àlex un moment per aquí.
No.
Allà dins, no? I, clar, i dic...
Un llesgat vell.
En fi.
Diguem que hagués pogut tenir una autorització, amb la qual cosa hagués pogut entrar dins i estar per allà dins...
Sí.
Però em vaig curar en salut, per dir-ho així, diguem que un ja té una edat, té una experiència, té uns galons, té un recorregut, i no seré jo el tonto que es quedi allà dintre.
No, que ja t'han pillat, eh?
Ja, si em quedo allà dintre ja no puc sortir.
Ja t'han pillat.
I aguantar les... Bueno, és igual. Doble votació, total, es vota doble perquè tothom ja sap el que passarà, però s'ha de votar doble. I per tant ens van tenir allà fins a, jo diria, a les 5 de la tarda encara estaven recollint cables, eh? Vull dir que, déu-n'hi-do.
Bueno.
De fet, jo vaig gravar el programa ahir al teu aire fins a les 6 de la tarda, perquè ja vaig calcular, bueno, aviam, allò acaba a les 3,
I no.
Recollim, dinem, i a les 6 de la tarda ja estem aquí.
I el Joan va tenir que posar
I el Joan va acabar el programa, dues hores de The Music of Joan.
Molt bé.
Joan's Music Edition. Sí. I molt bé. Doncs ja està, tu vas tregar-te el ple, no?
No, vaig mirar, una estona, però després vaig dir, m'estan prenent el pèl. I llavors ho vaig comparar amb la bajada del riu Sella.
Sí, sí.
I la pobra noia que està, crec que era una noia, que estava retransmetint-ho...
Sí.
Dic, és que... Però què ha de dir?
Horrorós.
Horrorós.
Horrorós. Bueno, això clar, hauria de dir.
El més emocionant és, diguéssim, els dos vots...
A les votacions, clar.
Bueno, emocionant no, perquè ja estava tot pactat.
Les negociacions... Però a lo millor a última hora la cosa anava...
Dos de Junts que van votar a favor del PSC.
Sí.
Houston, que... Houston tenia un problema.
Sí, a Can Junts sembla que hi ha un... No estan molt junts, precisament.
Bueno,
clar. En aquest cas, eh? No. Però no podem dir gaire cosa, que és campanya, clar.
Ah, no és
perquè si no començo a dir la nota que va publicar ahir al Twitter el que serà conseller de Cultura de València, que va posar un accent, es veu, en castellà, eh? Allò no tocava. Però bueno, no seré jo...
Bueno, escolta, no es pot dir res, però jo anava a dir una cosa, però no la diré, clar. No podem parlar.
No, ens estalviem.
Sí, menys merders. Menys merders perquè...
Per ser l'últim programa, millor, no?
Sí.
Sí, tampoc no... Pues sí, senyores i senyors, serà l'últim programa i a partir del dilluns que ve refregirem el que faltava. Ja miraré bé què diem, perquè potser diem coses polítiques, clar, jo no sé, perquè estem repassant, repassarem el curs 2022-2023 i, per tant, bueno, pues no sé, en segons quina altura de l'any podrien dir segons què.
Al setembre repetim curs.
Suposo que sí. No sé si t'han renovat el contracte, però...
Jo començaré una mica més tard, eh?
Bueno, pues comencem.
Ja t'ho diré el dia, perquè jo...
Tu concreta'm i ja
sí,
està.
Perquè he de fer vacances, tio.
I començarem final, quan final, començarem.
Al final, rotllos aquests, acaba l'any i em queden sempre de 8 o 10 dies per fer.
Pues això...
I jo aquest any no estic disposat.
No,
eh?
No.
M'explico, no, amb tota claretat?
T'expliques perfectament.
Ah, bé. Doncs avui no tenia res preparat.
Ah.
Però que no serveixi de...
On és la notícia?
Que no tenia res preparat. Què passa? Normalment,
això no és notícia.
Em passo hores fent guions.
Sí. Entesos.
És veritat, tio, no sé per què... Passo hores fent guions. Tot el matí perdut fent guions, a la nit mirant coses...
Tu ets com els assessors de Pedro Sánchez, no? Que es van passar dies per parlar del debat.
Per fer aquella merda.
Pues...
Ai!
Diguem que... No, home, estem parlant del debat, no de lo que es va dir el debat.
Se m'ha escapat.
Una bírria de debat. Per no dir una merda.
Sí.
Una birria de moderadors, una birria de tot. Amb la qual cosa, a mi, això dels grans noms de la televisió privada, alguns dels grans noms de les televisions privades, i a vegades aquest despreci en què es tracta els professionals de les televisions públiques, a mi m'agradaria fer una petitíssima reflexió, igual que va reflexionar sobre els anomenats CEOs, aquests gent que s'encarreguen, spin doctors, aquests que s'encarreguen des de l'ombra de dirigir el candidat, que listos Pedro Sánchez, i que, oh, quina d'allò... i al final tot se desmunta com un azucarillo, doncs que jo diria que des que va abandonar l'anterior spin doctor, que no ha aixecat peu, no ha aixecat cap el senyor Sánchez.
Que encara han canviat.
El senyor Bolaños, no? Va ser el gran fitxatge, segons la cúpula del partit, va ser ara te pondremos uno de los que realmente... que es bien visto por el partido. Uf, malament.
Crec que ara han fitxat un crac.
Bolaños és aquell senyor que va dir que a Catalunya tot estava arreglat. I acte seguit, el mateix dia, el Tribunal Suprem començava a enxironar gent. Todo arreglado, todo pacífico, todo ya... Pues aquest senyor, des que està, que jo, Pedro Sánchez, no l'acabo de veure a fi. No sé per què, és a dir, debat que va...
Bueno, s'ha queixat ja, eh? Ja va dir l'altre dia, vaya merda, assessors.
Clar.
Per cert, la notícia del dia potser seria, però no la llegireu,
sí,
perquè és gairebé impossible trobar-la a qualsevol diari, ni inclús catalans. Ja miraré més tard un altre que tinc per mirar, però... M'he mirat alguns catalans i no. Potser ho he llegit en els digitals catalans i en algun, que el jutge Pedràs,
sí,
després de 9 anys,
sí,
ha dit que Oriol Pujol ni ha robat ni ha fet res.
Hombre, que no hi ha... després de 9 anys...
No, és que diu, no hi ha ni un sol indici delictiu.
Tachín, tachín.
És a dir... que comença, que potser sí que el Catalangate també incluïa la família Pujol, no?
Pues segurament.
I ara, la meva reflexió, eh? Igual que en el seu dia va ser amb Eduard Pujol, que ara pues, es presenta com a diputat, els catalans tenim la pell molt fina. I de seguida, quan es diuen alguna cosa, rasguem les vestidures. Els espanyols no la tenen així. M'entens? No, ells no la tenen així. Ells s'hi posen... quatre infiltrats en grups d'esquerres i de policies, que així. Ells els és igual, i ho troben bé. I si fan una operació a Catalunya, ho troben bé. I si per Espanya han de matar, maten. I la gent ho troba bé. Però els catalans, com que som tan guais, doncs som tan xupiguais, de seguida, no? Oh, mira l'Eduard Pujol, no sé què, pum, innocent. Mira el no sé què, pum, innocent. La Tamara aquella, terrorista, eh? Fins i tot un famós polític va dir... si hi ha 8 o 9 bojos, no, doncs innocent. I en aquest cas, cada vegada hi ha més innocència en més coses dels Pujol. I aleshores jo em pregunto, potser tampoc feia falta desmuntar Convergència i Unió quan ara van passant. I el jutge, clar, no és susceptible de ser catalanista, el senyor Pedraz, eh? Per tant, que ell no hagi trobat ni un sol indici, és potser per reflexionar. Després, la premsa, evidentment, davant d'aquesta notícia, igual que van anar a casa seva, Telecinco, recordem, i Antena 3, ja estaven a casa seva abans de que arribés la policia, la UDEF. Que, per cert, jo ara sóc del jutge i jutjo els de la UDEF. Jutjo els que han presentat les proves. Igual que en el cas del senyor Sandro Rossell. Si aquesta gent va presentant proves que són una bola com una catedral, s'inventen que tenen diners en paradisos fiscals, s'inventen coses que tot és mentida. Si el jutge diu que totes les operacions d'Oriol Pujol eren legals i estaven perfectament fetes. Doncs, nen, dius...
Hosti, però els enviaries al jutjat. Quin jutjat?
No, però és que tu no pots...
Si són els mateixos.
Jo crec que amargar-li la vida a una persona a 9 anys, fer-li passar la vergonya de la televisió, no?
Com bueno, i tots els que s'han abonat des de l'opinió pública, no. Dir, veus els Pujol, veus,
sí, sí.
Veus
cada
els
Pujol, vegada, cada vegada...
Veus els Pujol...
Està caient pel seu propi peu. De moment sí que hi ha un jutjat en un altre país, que és Andorra, que tenen tota aquesta gent, que els tenen inculpats. El que passa és que ells no es presenten perquè ells no són fugaus. Ells passen pel forro dels allonsis qualsevol cosa que passi en un altre país. Així és Espanya. Ells, mira, pif, paf, pif, paf, el que digui el Tribunal de Justícia, el que digui tothom. Aquí hi ha su ley bueno. I punto. Però vull dir, ja et dic, tenim la pell que no sé, de seguida ens... I no pensem mai en la presumpció d'innocència. Però el que encara trobo més greu és que després d'algun diari català de tota portada, setmanes rere setmanes, amb aquest senyor... actualment no hagi sigut capaç ni de treure una noteta petita.
Hombre, pa què?
Una noteta petita.
Pa què, pa què? Bueno, doncs de moment així, 9 anys després, s'exculpa...
No, no, ni un... Diu, jutge Pedraz, textualment, ni un sol indici delictiu.
O sigui que tot això ha seguit un procés... molt interessadament, basat en falsetats,
per això et dic que...
sense que ningú tingués allò la mínima inquietud de comprovar si, quina mínima veritat hi havia.
Bueno,
però com que era el personatge que era la família Pujol, ja anava bé, perquè a més estaven segurs que, malgrat no se sustentava en cap veritat, l'opinió pública, inclús la més progre, doncs ja abonaria la tesi, perquè, clar, els Pujol, home, aquests niñatos... Que jo no els hi tinc cap simpatia, no?
A mi m'és igual.
A mi me la...
Però igual que la Tamara Carrasco, no la conec de res.
Ja.
Però vull dir, aquesta persona que la van treure tots els programes de tele, tots els diaris, com una terrorista, ella i l'altre noi, que també es deia Carrasco, que es va haver d'exiliar a Bèlgica, també.
Més o menys com ara.
Doncs, clar, i després, no hi ha ni un sol indici. Llavors dius, bueno, escolta...
vivim en un país que s'ha...
No, i llavors els responsables de la policia... O sigui, aquí hi ha d'haver un responsable. Per què no?
Sí.
És una persona que ha mentit, s'ha inventat proves, ha tingut torturada una persona, en el cas de la Tamara Carrasco, més d'un any, en el cas d'aquest senyor 9 anys, que se l'han emportat a comissaria, que l'han tingut a l'audiència...
Ai, senyor. Que esperançador ets.
No, jo no sóc esperançador.
Demanant justícia aquí, a Espanya.
Bueno, clar, això ja ho sé. Però vull dir que és la meva reflexió.
Així m'agrada.
La meva reflexió. Ja sé que ells ho passen pel forro tot.
Així m'agrada.
Però, clar, si no hi ha... Si tenen impunitat, poden fer el que els doni la gana.
Sí.
És a dir, ara poden venir, jo, com que he fet aquestes declaracions, entrar a casa meva, col·locar-me mig quilo de coca i després dir que jo sóc un narcotraficant.
Bueno, doncs nosaltres... Tu ho personalitzes en partits polítics, jo ho personalitzo amb tendències polítiques. Tu parles, doncs, de que si hi ha un gram de brutícia ja ho trenquem tot, i no són capaços ni tan sols d'escoltar i amb aquella cosa, aquell bonisme de, ha fet alguna cosa presumptament delictiu, fora, trenquem-ho tot i desfem-ho tot. I jo faig la mateixa crítica sempre a tots aquells que, amb una tendència política, veient que la cosa no ha acabat de funcionar del tot, recomanen abstenir-se. En comptes de dir, cor fort i embrutem-nos, enfanguem-nos i votem el que haguem de votar, però anem a votar. Jo és la, ja sabeu que és la meva croada, però com que tampoc podem recomanar que la gent voti o no en plena campanya, doncs me n'estaré. Hasta aquí puedo leer. És a dir, que hi ha una tendència política que és capaç d'admetre-ho tot, tapar-se el nas i dir, mira, va, seguimos votando que son los nuestros. En canvi, hi ha una altra tendència política que si algú no fa allò que ell creu que moralment hauria de fer perquè és tot, del tot xupiguai correctíssim, doncs m'extinc, no vaig a votar, i crido a l'abstenció, i, bueno, perquè no s'ho mereixen, perquè jo tinc la moral molt estricta... aneu fent amb la moral estricta, que els altres guanyaran, i piti-plim, pim-pum. Au, qui dia passa any empeny, 4 anyitos més. I llavors ja la teva moral ja deixarà d'impedir que votis. Au, va.
I després va, també volia...
No havia d'haver dit això.
No,
havia
no després també volia fer una reflexió, perquè...
Una altra, però vigila, que estem en campanya.
No, però vull dir que...
Sí, no, no, però vull dir no.
Les faig genèriques.
Ah, vale.
Normalment tendim a... Aquesta gent, jo què sé, els independentistes, no estan tots decepcionats i tal. Clar, veient aquests casos, ve de saber la creu que porta cada un, cada polític al damunt, què li han dit que li passarà o què li han dit, perquè aquesta gent no té escrúpols. Has vist, ara l'ha infiltrat una policia, bueno, porten no sé quants anys amb una policia a Girona.
Vaja, últim programa que n'està quedant.
No, porten una dona policia infiltrada amb un grup d'aquests de gent que dinava, que feia coses, amb un nòvio. I la policia i l'han descobert, no? Igual que van descobrir fa poc una altra policia i tal. Però nosaltres, oh, que fort. No, no, però si això és normal. Clar, el problema és pensar que no et fotran a ningú allà. El problema és pensar que Espanya juga net. Aquest és el problema. M'entens? I els catalans som una mica així, i llavors, a la mínima que algú, pues, hòstia, es caga una mica, perquè, cony, l'estan apretant per tot arreu, perquè li foten la vida impossible, perquè, doncs, llavors, o el foten a la presó, per la cara, no? Vull dir, sense haver fet res, doncs, aleshores, de seguida, oh, bé.
Bueno,
hosti,
pues...
si tan valents som, no ho puc dir.
No ho diguis, perquè s'està acabant l'últim programa de lliçonetes. Que...
Però no són lliçonetes.
Sí, estem donant unes lliçonetes que
jo
no...
Jo no crec que no són lliçonetes.
Bueno,
que
cadascú
no puc...
ja és prou grandet, no? O grandeta?
Bueno, però està bé fer reflexions.
Sí.
O què passa?
Reflexionem.
Ara a mi em treu...
Però no, són reflexions polítiques i no podem.
Home, sí.
Sí, no? Podem?
No, però no són reflexions
polítiques.
No,
podem no.
Estem parlant de la Guàrdia Civil.
Que estic fent propaganda...
Estem parlant de l'UDEF, ja està. I el jutge en aquest cas no li hem dit res. Però, i de l'escarni que es fa molta gent, i ja no parlo d'allò de política, t'estic dient... No parlo de política, però la merda que hi ha per tot arreu...
Vinga, va.
Fa una pudor i vinga, ja podem canviar de tema.
Ja podem canviar de tema. Doncs que ven de tema, jo què sé. Jo...
Ara no em deixes parlar?
No,
parla.
Si no? Total, ja és l'últim programa. Ja, si te detienen, no hi ha problema.
Com arribarem a la una?
Jo si no ho conozco.
Què vols que parli jo ara?
Home, mira, dos de les paneroles i papallonetes que tens per casa, home. I per...
No tinc cap, jo.
Ah, menys mal.
Val.
Menys mal, perquè amb això de la sequera i tot això, hi ha poblacions que, escolta, tenen unes plagues de paneroles, altrament dit cucaratxes, que, però panerola sona millor, no? Si diguéssim cucaratxa...
Sí, l'altre dia un amic meu diu que en tenia a casa, que em vaig a fa una.
Tot arreu.
A casa, diu.
Bueno, pues resulta que hi ha llocs que s'ha fet una autèntica plaga, però d'aquelles impressionants. A Terrassa, per exemple, hi havia un barri que va sortir fins i tot a la tele que les apartaves amb els peus pel carrer. Vull dir que era una cosa tremenda.
Jo vaig viure una plaga aquí. Fa uns anys, no degut a no sé què, però allà on vivia jo... doncs hi havia una plaga i fins i tot la façana de davant veia com pujaven, és a dir, veia ombres i jo dic, què és això? I veia les paneroles i anava a aparcar el cotxe al pàrquing i al sortir del pàrquing havia de fer autèntics equilibris per no aixafar les muntanyes de paneroles que hi havia,
pues sí.
Perquè jo em feien fàstic.
Diuen que això és degut a la sequera, que evidentment quan la humitat relativa baixa del subsol, doncs elles van buscant l'exterior a veure si poden trobar alguna cosa, algun bassal, alguna història. I en aquest cas, a Terrassa, hi havia un barri, el de Can Anglada, concretament, que va sortir fins i tot per la tele perquè era una cosa bastant insuportable. Era d'aquelles com, no sé si heu vist mai, Men in Black, que apareix un dels alienígenes, un extraterrestre, que quan li peten el cap, aleshores surten un munt de ai, quin fàstic. Bueno, pues, una mica ha passat el mateix, perquè la policia municipal de Terrassa, juntament amb la policia espanyola, han tancat una pastisseria del carrer Jacint Elias al barri de Can Anglada per motius sanitaris. Resulta que la intervenció es va fer arran de l'operació al local contra l'explotació laboral amb inspecció de treball. I tot s'ajunta amb la notícia de les paneroles, perquè es veu que en aquell mateix indret, al carrer, hi havia un excés de paneroles. Ja a tot Terrassa hi ha hagut un excés de paneroles, però en aquell carrer, concretament, la cosa ja era insuportable. Doncs bé, arrel d'una denúncia per explotació laboral d'aquella pastisseria, que, ui, la veritat, jo estic veient imatges, doncs un cop a l'establiment, els agents de la policia que van anar per inspeccionar el local pel tema laboral van comprovar que estava en condició condicions insalubres per falta d'higiene i van trobar una plaga de paneroles a la cuina de Cal Ample, que es veu que era per allà on des del clavegueram ajuntaven allà i sortien pel carrer. Bueno, que aquella pastisseria era una mica el focus de tot plegat. També van detectar bombones de gas butà que no tenien contracte, ni extintors que estaven actius, és a dir, estaven tots en mal estat. El negoci tenia el certificat de control de plagues totalment caducat i a partir d'aquí apareixen unes imatges gravades per la pròpia policia que fan fredor de com en els expositors dels pastissos i tot això van corrent les paneroles.
On dius que estava aquesta pastisseria?
Al carrer... Què passa, que ja tens algun familiar?
No, per no anar-hi.
Bueno, al barri de Can Anglada. Al barri de Can Anglada hi havia aquesta pastisseria, en tot cas no direm el...
Això és Terrassa, no?
Sí, Terrassa. Això és Terrassa. Per aquests motius, la policia va aturar l'activitat del local, home, només faltaria, fins que se solucionin les deficiències detectades i s'aportin els certificats de control de plagues i de la neteja de l'establiment i dels certificats laborals i sí, de la higiene...
Ara torna a l'obrir, saps? De... I que la gent se'n refiï.
Bueno, és realment horrorós les imatges que passa la policia de... Ja no només pel fet de que passessin les paneroles lliurement, perquè fins i tot, sent benèvol, si la pastisseria estigués impecable, diríem, quina mala sort que ha tingut el propietari, que li han vingut per dintre 5 o 6 paneroles, hi ha hagut algun client que les ha filmat quan no les pots evitar moltes vegades.
Jo quan hi havia aquesta plaga a casa, que la tenia impecable, la casa, i a més flitava per tot arreu perquè ja no vinguessin, no podia evitar, tio.
No, jo veig l'armari, el vidre ja està opaco, ja es veu allò que fa dies que no s'ha netejat, i la pròpia expositor, això sí, ple de pastissos i coses... Ja es veu com una mica tot rònic, eh? Una mica allò rebellit, dauradet, però no pas de que sigui daurat, sinó de que potser era platejat i està la cosa dauradeta.
Tu vols saber el que és fàstic? Ah. Jo em vaig despertar una nit i tenia una panerola a la cara.
Ah!
Què?
Quin somni, no?
Més... Bueno, primer vaig notar alguna cosa, vaig fer així, vaig obrir la llum i al terra vaig veure la... Sí. Sort que no tinc una son profunda, perquè me la podia haver passat. Uh-huh. Clar, tu, per exemple, que no et despertes ni pediós, imagina't.
Sí, és veritat.
Ah, imagina't, tu s'hauria passat per tota la cara, hauria entrat a la boca, t'hauria fet un recorregut vocal, hauria sortit...
Això sembla aquella notícia de que fa uns mesos, va ser, crec que pel febrer d'aquest any, per la zona d'Alacant, i em van córrer uns vídeos quasi tant com les petites paneroles que hi apareixien. És a dir, va ser una plaga de paneroles també, que correspon als racons d'un local pertanyent a una cadena de cerveseries, on es pot veure la plaga d'escarabats que hi ha, escarabats i paneroles, i que afecta també parts on hi ha menjar i salses. La treballadora es veu que va decidir denunciar la insalubritat del seu lloc de feina i els vídeos van arribar a mans de l'amo de la cadena, que la va acomiadar a l'instant, lògicament. Bueno, en declaracions a la ràdio Alacant, l'amo de la cadena de cerveseries va assegurar que cada vegada que fan una de les fumigacions que duen a terme periòdicament, els animalons surten esverats i això ho va aprofitar la cambrera per gravar els vídeos. Ai, senyor, sí que és culpa de que, com que les empaitem, llavors, clar, surten i, ostres, tu... A mi, una cosa, suposo que es va delatar perquè jo no sé de cap establiment de menjar que faci fumigacions contra plagues i hagi el menjar allà exposat.
No.
Jo diria que primer el que fan, suposo, és treure el menjar, tapar-lo bé, ficar-lo a les neveres...
Jo t'explico com va. Perquè jo he estudiat plaguicologia.
Hombre, què?
Plaguicologia.
Estudis superiors de
plaguicologia. Això, quan fas que vinguin un control d'aquestes plagues, bueno, que a més doncs poden... tirar productes i coses, normalment estàs 3 o 4 dies que no es pot entrar al local. M'entens? Perquè, clar, per això fan aquests controls. M'entens? Perquè tiren, fumiguen i tiren coses i perquè, bueno, per liquidar, perquè no surtin o perquè, si n'hi ha algun, doncs quedi fregit, no? I aleshores, doncs, durant uns dies no es pot entrar al local. M'entens? Jo conec un local que va fer...
Clar,
una
normal.
Perquè li va passar, també, que va començar a veure...
Sí,
hòstia,
has de tancar-ho tot, sortint, retirar tot el menjar que tinguis...
Estan sortint aquí cuques i estan sortint coses... Bueno, retires tot, truques al control de plagues, et venen de control de plagues, et fumiguen
allò
tot allò...
Que sembla allò que...
I t'estàs 3 o 4 dies de...
Lo mata todo.
Bueno, jo t'ho vaig explicar, jo quan tenia els gats, i va venir una plaga de puces a Sant Quintí de Mediona, hosti, els gats estaven a baix... I clar, van agafar puces, tu. I no hi havia manera d'acabar amb aquella...
Sí, aquella...
plaga de puces. I llavors vaig comprar uns productes que em van dir, amb una empresa, vaig apartar els gats, previs ruixats de les puces, perquè Me'ls vaig canviar de...
No, no els ofeguis, eh?
No, de lloc.
Arruixis molt, eh?
Vaig obrir unes llaunes i vaig marxar d'allà i en 24 o 48 hores no podia entrar allà.
Sí, era... Vas obrir llaunes i semblava allò les bombes de racimo.
No ho sé, però no em vaig quedar a mirar-ho.
Sí, semblaves les ombres de Harrelson.
No, no em vaig quedar a mirar-ho, vaig sortir cagant llets.
O aquelles pel·lícules que roben, que hi ha làsers com alarmes, i llavors treuen uns fums... Bueno, i es veuen els làsers.
Una cosa així... Però jo ja no em vaig quedar a mirar-ho, vaig sortir.
I allò va estar uns dies que no s'hi podia entrar, no?
No,
mories tu.
Em recomanaven dos dies, crec que era.
Les plagues, les larves...
Així tot, ho anava fent periòdicament i no aconsegueixes erradicar-ho del
res,
tot.
Res. Bueno, perquè una casa que està enmig del camp... Bueno, no està enmig del camp, no, està en un carrer, però dic que és un poble petit, acostuma a estar al camp a prop, per dir-ho d'alguna forma.
I només fa falta que hi hagi una placa perquè els gossos es vagin escampant i perquè passin per sota la porta de casa.
Ai,
és que una puça, nen, no sé si n'has vist alguna vegada alguna.
Pusses n'he vist algunes, sí.
Pues jo n'he vist moltes, perquè he tingut... Sí. També he estudiat la carrera de posologia.
De posologia, sí.
Sí.
Pussicat,
sí.
També, la pel·lícula.
Doncs, n'he vist... que foten uns bots que la veus i ja no la veus.
Home, de fet, això de les plagues, aviam, qui més qui menys que aixequi la mà, no? Però perquè hi ha aquelles papallonetes, també, que de tant en tant se'n fiquen al dins dels armaris.
Sí, això és molt perillós, se'ls mengen.
I costa molt, de
treure. Les arnes.
Sí. Mira, jo, un dels productes millors que vaig trobar amb aquest problema, a banda d'haver de netejar, i això t'obliga també una mica, i està molt bé, que és de buidar-ho tot, netejar-ho bé, fregar-ho, que ja tocava, de fet, ja tocava, però clar, una mica de mandra sempre. Veure tots els paquets de llegums caducats que hi han, tots els paquets d'arròs que... Hòstia, no sabia que hi havia això aquí dintre.
Jo per això sóc contrari, a aquest tipus d'armaris.
Ja,
tota
ja,
la vida
ja.
Ho he estat.
Les alacenes.
I inclús a casa meva, doncs ho tinc, aquests productes els tinc amb unes estanteries a la vista
meva. Que es vegin
bé. I no en caben dos.
Un, i
punto, es veu.
I quan s'acabi, vas a comprar.
Perquè és absolutament veritat el que dius, que m'ha passat en una altra vida. M'ha passat que obrir un armari d'aquells que tens llaunes i coses. Escolta, jo crec que aquí tenia... Comences a treure... És pitjor que l'armari dels medicaments.
Sí, i tant.
Quan fas neteja l'armari de medicaments, mires les caducitats i...
Que llavors no els llanceu, recomanen a les farmàcies que els porteu a la farmàcia
i
allà els revisaran per poder-los donar llocs desafavorits, perquè hi ha que tenen unes caducitats obligatòries però que en canvi saben els farmacèutics i farmacèutiques perfectament que són vàlids.
No, i si no els tiren ells.
Exacte,
els deixo allà,
ells
ja
són els que filtren.
Sí, jo ho faig això.
I tot el que es puguin aprofitar ho aprofiten.
Jo tot el que puc ho xupo.
Ja, em veig.
No, però tot el que puc ho faig. O sigui, els medicaments els guardo amb... una bossa, els que caduquen i tot això. Ara no en tinc gaires perquè no en faig servir gaires, no?
Bueno,
però sí que hi havia èpoques quan... Que està bé, no? Perquè ara les farmàcies tenen bastant, no? I això no ho pots comprar, això tampoc ho pots comprar, l'antibiòtic tampoc. Perquè abans, venga, aquí caixes d'antibiòtic per
ja
si
està,
de cas.
Venga, ala.
I que no fan cap bé, perquè l'antibiòtic té la seva funció.
I tant, si no, tots ho paguem. Si s'abusa dels antibiòtics, tots ho paguem, no només la persona que abusa. Vull dir que... Bueno, escolta, després ja parlarem de les papallonetes i de com es recomana que s'acabi amb elles i de la solució que vaig trobar jo, que és molt bona. Mira, la vaig trobar Calvi Santó. I tenim trucada telefònica, que, doncs, això mateix.
Hola.
Últim dia, de feina...
Sí, ja ho sé. Bueno, si voleu, jo algun dia podria...
Bueno, jo no hi seré.
Comencar cullerada.
Si tu vols passar per aquí i agafar i engegar els botons, jo no hi seré.
No demano un gran sou.
No, bueno, pues ja està.
Amb una cerveseta fresca i si és una aigua mineral fresca, llimona també.
Cerveseta aquí, difícil. Ara, aigüeta sí. Aigüeta sí que en tenim.
Ja està. Però... Cerveseta
no en tenim.
Parlar d'això de les plagues que dieu.
Sí. Les set plagues bíbliques.
M'ha fet pensar que hasta amb això sóc una espècie estranya, jo. Jo per mi que sóc marcianito o alguna cosa així.
Això no estic segur.
Segur.
Ni mosquits, ni...
Re.
Un moment.
Re.
Un moment que vaig afluixar la ràdio.
Això, fluixa. A
mi els mosquits... Frena.
Ja me la tinc fluixa.
A mi els mosquits em piquen tots.
Sí.
Doncs mira, ni mosquits ni puces. Mosquits, la primera vegada que ho vaig allò palpar greument pels demés, va ser que amb 17 anys un senyor que es deia... Bueno, un noi que es deia Jordi Carbonell, que era... es dedicava a l'espologia de Vilafranca, va morir el 69.
Ui, quin mal rotllo.
Núria, jo hi anava, sí, jo tenia un any menys que ell, em va convidar, sí, doncs, a fer un curset d'espelió amb els de Vilanova.
Sí.
I la primera sortida era amb un rocall d'una cantera allà, i vam anar a dormir a una masia de prop d'aquella cantera, al costat d'una bassa. En ple estiu, com ara, amb un escalfor de mil dimonis. I tothom tancat dintre el sac de dormir, jo vaig dormir tota la nit sobre el sobre, no sé, el sac o l'herba.
És que bé.
L'endemà de matí, els que estaven tapats, però ni treien ni el nas del sac de dormir, van sortir plens de picades de mosquit. Jo, sobre el sac, ni una.
Doncs jo, l'únic mosquit que hi havia al Penedès fins abans d'ahir, va entrar a la meva habitació i em va fotre dos picades al...
O
no sé qui era, però dos picades, i maques, d'aquelles que em van despertar. Imagina't...
Ah, m'ha vingut a veure aquest matí, ja el conec, amb aquest mosquit.
Hosti, sí, el coneixes, venia tip.
Anava dopat, anava dopat, Diu, hosti, la sang del Pep és l'hòstia, té de tot menys sang.
Sí, fotia unes esses quan va marxar.
Sí, però sí. No,
No, no, home, no, i tant. Doncs no, però jo tot... I puces? Picades de puces?
Bueno, és que la segona anècdota és aquesta. Fent la mili sota el mili d'Osó amb una barraca, bueno, no, amb un tancat de pastors, es van portar doncs, a la companyia allà a dormir. N'havia de puces, però es veies les cames de la gent...
Què et pensaves?
Eren negres, però pas del pèl, de les puces.
Això sí que són puces.
I jo tan tranquil que les veia que se'n passejaven i tot un plegat em fotien al camp, o sigui, saltava una, però res, me la mirava i ni dos segons ja fotia al camp.
Hòstia.
O sigui, veus? En canvi, per les mosques, al setembre, a mi m'és terrible. Les mosques em venen totes a sobre.
Bueno, i no es pot tenir tota aquesta vida.
No,
igual ets el senyor, igual ets el senyor de les mosques.
Sí.
Podria ser.
Jo?
Podria ser, però dels mosquits i de les puces, no.
Jo vaig estar en un viatge, tot un mes, en un país, un mes amb puces. Val?
Sí, sí.
Era impossible desfer-te de les puces. A sobre, aquest país tenia moltes esglésies amb alfombres, saps? Que les alfombres van perfecte per les puces, perquè és una caseta perfecta per elles. I
però si és un país de moltes ramaderies, normal, això,
Se t'amaguen el cinturó. És que se't foten per tot arreu. Pels plecs dels pantalons, per sota, no sé què. Bueno, va ser un... Una vegada estàvem en un aeroport i ens vam treure la roba, quedant amb gallumbos tots o amb altres robes d'interiors altres, i per flitar-les totes i veure si ho acabem d'una vegada. Era impossible. Però, bueno, convius amb això i ja està.
Exacte. Avui... I això de les paneroles ara ens hem trobat amb una cosa. Per aquí a Vilafranca n'han sortit, no sé si és una nova raça o una metamorfosi que ha hagut, n'hi ha unes de molt petites, però molt petites.
Bé, llavors no fan tan fàstic. No fan tan fàstic, tan petites.
No, però, home, però a veure, per sort no pugen més de 8-10 mil·límetres.
Bueno, ja està.
Però a veure, les altres, com que veus una o dues de grosses, et fan cosa. Però aquestes, si en veus 25 de petites, ja em diràs,
A mi em fan molt fàstic. A mi em fa molt fàstic i vaig passar... jo vivia pel carrer i per tot arreu i hi havia una plaga. I vaig passar...
No, m'ho crec, que n'hi havies vist allà. Bueno, que n'hi havies moltes.
Jo tenia una veïna que tenia una criatura petita, diu, i estava collonida, diu, perquè pensa que la criatura, que a vegades mirava, hòstia, una panerola pel llitet del nen. I clar, dius, ja. Hòstia, però què és
això? Però si se l'hagués empassat eren proteïnes, Vull dir, també ho tenim mal vist. Bé. Tu que has viatjat cap a l'Àfrica saps que l'insectes en mengen molts perquè porta molta proteïna, És dels animals que porta més proteïna.
Mira, jo m'he menjat uns grills petits, que no sé com es diuen, de Mèxic. M'he menjat uns cucs d'aquells blancs, però fregits.
Sí, d'aquells de sota soca.
Com de seda, no, com de seda.
A veure qui ho diu.
No.
Però fregits. I mosques moltes amb la moto, moltes.
Sí.
Hi havia una època mosques, mosquits i altres bitxos, amb la moto te'ls empassaves tots.
I vas obrint la boca.
Bueno, tu saps que la velocitat implica fer cara de gilipolles.
Sí.
Bueno, ara diré una cosa irreverent. Nosaltres els catalans ho tenim bé a partir de poc, aviat. Com que no podrem obrir la boca, no ens empassarem mosques.
Bueno, bueno, mira, aquests del Cavall Fort, ahir vaig llegir una entrevista, que tenen una allau de subscripcions noves.
Sí, sí. Jo diré una cosa. Saps amb què vaig aprendre a llegir jo?
Okay.
Alguna vegada ho vaig explicar sobre una cosa d'una infermera que estudiava francès, ai, per anar a França, a fer d'infermera, quan jo tenia 5 anys. Doncs jo vaig aprendre a llegir amb el Tintín francès.
Collons.
Veus?
Amb el que venia. Amb el Tintín francès vaig aprendre a llegir francès. Ai, a llegir. Imagina't.
Jo no me'n recordo on que vaig aprendre a llegir.
Jo, sí.
Jo crec que ja vaig néixer...
Sí, ensenyat.
Saps com els gats, que no saps per què quan neixen se'n van a la sorra i fan un pipí? I diu, però qui els hi ha dit que havien d'anar allà? Doncs a mi em va passar el mateix, Àlex.
Doncs estic... Bueno, parlant de tot, estic estructurant la meva... vivències, la meva escriptura de vivències, i escolta, estava començant a prendre forma, eh?
Bueno, sí, 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 sí. Jo...
Però tot això que t'he explicat avui, em queden, per almenys, em queden 5 tomes abans d'arribar-hi encara.
Collons, bueno, ho has de sintetitzar, saps, no? És un llibre.
Sí, sí, no serà un llibre, serà com la trilogia de...
Tolkien.
Els homes que no estimaven a les dones, o coses d'aquestes.
Val, una trilogia.
Sí, sí, ja ho tinc pensat que sigui hàbil pels editors.
Molt bé, tu, molt bé. Però escolta, almenys...
Home, s'ha de pensar en tot.
Sí, sí, i a més tens una distracció, tu. Vulguis o no?
Home, mira, saps què? Ara, avui precisament parlant amb unes persones, amb unes noies, dic noies perquè per mi encara són noies, perquè són de la meva edat una miqueta més jove,
sí.
Dic, he portat 57, 58 anys dedicant-me a ajudar els altres. Ara només m'ajudaré a mi mateix. 57 anys, hi ha molta gent que no els té encara, els 57 anys. Imagina't, 57 anys de la meva vida, que no, aquest any en faré 3, 73, dedicant-me a ajudar amb els altres i fent coses pels altres. Doncs
pues ara et toca.
Però si no, és el que he pensat, m'han ajudat a pensar-hi, i sí, i una d'elles és... mira, potser a tu t'agradaria això, vindre un dia a fer-me costat. I estic engreixonant i fent anar la Hasselblad 500 d'analògica de 6x6 amb tot el meu equip, que tornaré a fer fotografia amb aquella càmera de Vilafranca, perquè es pot ampliar moltíssim amb òptiques face. Això per una banda. I per l'altra, doncs, anar posant en negre sobre blanc doncs coses de que he viscut.
Molt bé, Lluís, doncs, escolta, gràcies, que acabis de passar un bon estiu i al setembre, com que ens toca repetir curs, tornarem.
Sí, home.
Sí, jo ho tinc malament ara. El meu preparador físic, me cago un dia, no li agrada sortir els matins, perquè fa això a favor.
Home, no m'estranya.
A veure, sortim una mica, però no amb aquella alegria que sortia.
Jo tinc un amic meu que...
No passem dels 6 quilòmetres,
No, bueno, hòstia, doncs encara... amb la calor que fa, sí. Per Déu. Vinga, Lluís, bones vacances.
A veure.
Adéu,
igualment.
Adéu.
Vinga, que agafis forces.
Sí, home, totes les que pugui.
Pues eso.
Aquestes calors són fatals pels animals, també.
Ah, sí, sí.
Per mi, per exemple, són fatals.
Sí, sí. Per tu, clar, com a animal.
Jo sóc un animal.
Ah.
I, però, ostres, tu, jo tinc un amic meu que té 3 gossos, eh? O sigui,
tres.
No
un, no, ni dos.
No, tres. I m'explica que, hosti... abans, quan els deia, va, que sortim, bueno, vots i vots, ara els diu que sortim, un se'n va caure cap a la cuina, es posa allà sota la taula al terra, ajaçat, l'altre no vol sortir ningú. Clar, és que amb aquestes calors tampoc no convida,
és veritat.
Diu, a més, l'última vegada que vam sortir, encara no portàvem 200 metres, ja anaven amb les llengües, que semblava que amb aquesta calor... Clar, tu imagina que a mi, a l'Àlex et digues, va, sortim, anem a caminar 10 quilòmetres per la muntanya a la una.
Bo.
Clar, tu com t'ho fas ara per anar a fer?
Com
ho fas tu per anar a fer esport?
No, doncs no ho faig, ja està.
Si ves
quan
al tanto,
no puc, no faig.
Clar, ves al tanto perquè amb aquestes calorades no
la fes. No, jo fins al vespre. Mira, ahir al vespre volia anar...
Ahir al vespre feia molt bona temperatura.
Sí. Jo vaig voler fer esport, però al final se'm va fer tard, vaig voler fer el sopar pels nens, i llavors van arribar tothom, i es van posar el porxete, i allà vam sopar, i com que jo no tenia gana, perquè vaig dinar a les 6 de la tarda, doncs va ser quan aleshores vaig aprofitar, i després d'una petita tertulieta mentre estaven sopant, jo vaig agafar el banyador i em vaig banyar. I ja està.
Però doncs ahir...
Oi que m'entens?
Home, i tant que t'entenc. Ahir estava jo a... Bueno, vaig anar a sopar amb dos amics. Sopar d'allò a Frankfurt, que diu... Us penseu ara que... I, ostres, estàvem a fora i diem, home, doncs... Pues... Passava una idea, eh?
Sí.
S'estava bé, eh?
Sí,
però bé,
sí.
Fresquet, inclús. Bueno, sí, fresquet, sí, sí, a poc espacet, sí, sí. Però sí, sí. I després, doncs, vam anar a fer una aigua amb llimona i gas. I també, tu, ostres, estàvem allà i s'estava la mar de bé.
Sí, sí.
La veritat és que hi havia molta gent a les terrasses, molta, estava a tope, i, però per això, perquè deies, hòstia, s'està molt bé avui. Bueno, diuen que això s'acabarà.
Ah, sí? Tornarà. Més que a l'horada, bueno, a la nit és l'esperança, no? Que...
A la nit què?
Que faci menys calor.
Que no, home, que no, que farà la mateixa. Bé,
no
ja
sé.
Jo aquesta nit... Jo passo calor últimament, eh? Potser ja és la impronta de l'edat, però noi, jo passo calor les nits. Jo dormo damunt del llit, amb obert, i no sé què fer. Ja els mosquits em piquen, però ja m'és igual.
Sí, et piquen? No sí. Piques repel·lent? Bueno, tu ja ets una mica repel·lent, sí. No? Però vull dir, no cal, però no et confis de tu.
El primer dia me'n vaig posar, perquè el mosquit, a més, era aquest que dèiem, el de les orelles, que era un fill de la gran
sí.
Mare.
Sí, sí, sí.
Era el de les orelles.
Fill llavors, de Putin.
Sí. I em vaig posar tot... El... Però, clar, tu saps que el repel·lent, en el fons, també dona calor? No ho sabies, això, tu?
El... Sí, no.
Els repel·lents de mosquits,
sí.
Clar, el que fan és sellar, una mica. Si posa una capa per damunt de la teva pell, i per això no en pots utilitzar molt, ni sempre. Llavors, no transpires igual que quan no tens res, i aleshores fan calor. No ho sabies, això?
No. Però, bueno, ja et dic jo que... Seguirem posant repel·lent, eh?
Tu poses allò que aquelles coses?
No, poso la pell. Una mica de repel·lent.
Diuen que el que va bé també són allò que s'endolla.
Sí, sí, tot això, però tot això no... Quan estàs a dintre, vale, però quan estàs a fora, a l'exterior...
Ah, no, l'exterior és repel·lent.
Costa una mica
sí,
més. Llavors,
sí.
Repel·lent, s'ha acabat. No, ens posem estupendos.
No, i a més ho acabes abans, eh? També evites problemes. Recordeu-vos de posar-vos el repel·lent a les orelles, perquè és un clàssic.
Sí, oh, sí, I sí, els, sí, sí.
I els que...
I a la coronilla.
I els que claregem, doncs també. No sé si anirà bé o no, però ja, com que pels quatre que et queden, si cauen, menys feina tindràs. I amb barbers no gastaràs un duro, vull dir que tranquils. Molt bé, tu. I mira, 4 minuts i ja podem fotre el camp, tu. I no sé, se m'obre un cap de setmana ple d'experiències. És a dir, no sé què faré.
Vale.
Crec que el dedicaré un cap de setmana domèstic a posar ordre domèstic a la meva vida.
Això, però perquè estàs embarassat o... Perquè això habitualment diuen que no. És el síndrome del niu de les persones que estan embarassades
no,
i que
veure...
volen...
No, perquè com, saps que la meva vida té diversos llocs on dormo i on faig vida. I aleshores tinc un escampall de roba que he d'anar de vacances i no sé on tinc res. És a dir, tinc un absolut descontrol sobre les meves coses.
Bé, tens un autèntic descontrol sobre la teva casa. Directament.
La casa està
en general.
La casa està ordenada i està bé.
Està ordenada, però no saps on estan les coses.
Inclús l'habitació on hi ha la roba està més ordenada que normalment. Però, sí, això, les coses. Quan em penso que tinc una cosa aquí, resulta que la tinc allà. No la trobo aquí, llavors, clar... És que no ho sé, tu. Fins i tot vaig anar a casa meva a buscar pantalons curts i vaig... No els tinc aquí, bueno, tio, però si tampoc estan a casa la meva mare, on collons estan els pantalons curts?
Doncs tu el que has de fer és identificar la roba, saber quina roba tens i on la tens. Perquè...
Ara sé què passa.
Ahà.
La meva mare em fa luz de gas.
Ah, tu amaga i tu canvia.
La meva mare... Bueno, com pot ser que trobi dels pantalons curts la meva mare?
Sí, que la pobra senyora...
Quan jo tinc una... O sigui, jo
tinc un
armari només amb un forat.
La culpa és de la senyora que et fa luz de gas.
No, la meva mare m'està fent luz de gas. Em vol fer tornar boig. Vaig a casa a buscar la motxilla aquella. Vaig a casa, no la trobo.
Doncs identifica la roba perquè podria servir d'alguna cosa. Com ha passat amb els Mossos d'Esquadra, que han detingut un home aquest dijous a la matinada per haver entrat a robar en un apartament a Lloret de Mar. Segons explica la policia, la víctima del robatori va avisar del cos policial perquè va enxampar el lladre amb la seva pròpia roba posada. I aleshores que va veure que, hòstia, però si aquesta roba és meva, va ser quan va avisar els Mossos i a partir d'aquí, doncs, en una zona d'oci nocturn de Lloret, a la discoteca Tròpics, concretament quan el lladre i la víctima es van trobar cara a cara. El propietari va detectar el delinqüent perquè portava peces de robes seves i també els seus auriculars sostrets a l'apartament la nit de l'1 i 2 de juliol. Per tant, estaria bé que te'n recordessis de la teva roba si t'entren a robar, perquè és possible que hi hagi lladres tan tontos com aquest que es posen la roba ja directament. O, bueno, tan tontos, o amb aquella sensació d'impunitat que malauradament tan plana de dir, jo faig el que et dono la gana, em poso la roba i què?
Jo en conec un que li van robar la caçadora, val? En un bar, un local, vale? I al cap d'un mes troben al local l'individu amb la seva caçadora.
Sí, sí, sí.
Sort que ell estava, diguéssim, bastant fort, no? I va poder agafar pel coll. I llavors l'altre va, bueno, a mi jo l'he comprat, allò que et diuen.
Ja, sí.
Jo l'he comprat, no ja, sé ja, què. Ja, ja. Bueno, pues treu-te-la i ja està. Bueno, i no el toquis perquè encara serà culpa teva.
Va haver una prova definitiva, que és que el lladre portava uns auriculars inalàmbrics de la pròpia víctima. I resulta que quan la víctima va denunciar el presumpte lladre i va aconseguir, amb l'ajuda de més gent, portar-lo, o sigui, trucar a la policia, que la policia els portés a tots dos a comissaria, aleshores van engegar els auriculars i, efectivament, els auriculars van connectar al telèfon de la víctima i no pas del presumpte lladre. Amb la qual cosa, doncs, allò va ser la prova definitiva de qui tenia raó i qui no.
Bueno, escolta, al final, a tots els nostres oients, que passeu un gran estiu.
Oh, i tant!
Ens ho hem passat molt bé amb vosaltres.
Oh, i tant!
Tot l'any.
Sí, sí, sí.
I ara descansarem una mica amb el vostre permís. Perquè, bueno, perquè tothom es mereix un petit descans. I nosaltres el farem no petit, no gran.
Ole, doncs ens retrobem al setembre, tu.
Al setembre ens trobem. Bones vacances. Vinga, a tots i totes i totis.
Apa!
Adéu!
Adéu! Adéu.